Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit, ja tornem a ser aquí com cada setmana per seguir informant sobre tot el món del cinema. Comencem!
Notícies.
Primer va ser Kevin Costner per problemes d'agenda i ara via Twitter el reporter de Variety, Jeff Snyder, informa que finalment a Kurt Russell tampoc el veurem encarnant a Ace Woody, un home malvat que entrena esclaus perquè lluitin entre ells, a la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, Django Desencadenado, on no s'ha donat motiu algun per a aquesta decisió que es produeix després que el projecte fos presentat de forma oficial fa un prou feines un parell de setmanes. A l'espera que es confirmin els detalls de la seva sortida i el nom de qui ocuparà el seu lloc en aquesta producció, que recordem, té data d'estrena per al proper 25 de desembre, també s'ha confirmat que tampoc hi serà Sacha Baron Cohen, el paper del qual, no obstant, era més semblant a un cameo i al que l'intens calendari promocional de la seva última pel·lícula, El dictador, l'impedirà poder quadrar les dates. On sí que sembla que veurem a Cohen, per fi, és en el llargament anunciat biòpic del famós i popular cantant Freddie Mercury, que podria ja tenir director Stephen Frears, i en la qual, d'igual manera que en Sonitud, l'intèrpret de Borat posarà a prova les seves cordes vocals amb el repte d'imitar a l'inimitable Freddie Mercury.
Malgrat els molts rumors, segons ha declarat la pròpia Marion Cotillard a The Hollywood Reporter, en cap cas ella interpretarà Talia al Ghul en la pel·lícula de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. L'actriu va començar a filmar el juny del 2011, entrant en diverses etapes en el rodatge en llocs com Los Angeles, Nova York i Pittsburgh. Cotillard va declarar que va haver-hi intervals llargs en els quals la seva presència no va ser necessària, ja que el seu paper no té tanta rellevància com es diu. Per contra, l'actriu no va voler donar molts detalls del seu paper, malgrat el molt que s'ha parlat a la xarxa. Sí, va voler confirmar que, al contrari del que es pensaven els fans, ella no interpretarà Talia al Ghul, la venjativa filla de Ra's al Ghul. Si no hi ha sorpresa, al final, el seu paper serà el de Miranda Tate, una dona de negocis amb mentalitat ecològica que està fascinada amb les empreses Wayne. La pel·lícula arribarà a les cartelleres el 20 de juliol amb un repartiment encapçalat per Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Tom Hardy, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt i l'esmentada Marion Cotillard.
El proper mes de setembre, i en vista de la seva estrena a la primavera del 2013, començarà el rodatge de The World's End, tercer i últim lliurament que tancarà la Blood and Ice Cream Trilogy i que els seus dos títols previs són Zombies Party i Arma Fatal. Igual que en els dos títols esmentats en ella, com no, tornarem a trobar-nos a Edgar Wright com a director i també co-guionista al costat de l'actor Simon Pegg, que a la vegada farà de protagonista al costat de Nick Frost. Si bé Universal Pictures encara no ha donat llum verd a aquesta producció de la britànica Working Title, a la qual distribueix a nivell internacional, el baix cost i l'alta rendibilitat dels seus primers films permet assegurar que no trigarà a donar via lliure al projecte. El protagonista de The World's End és Gary King, un home de 40 anys que fuma compulsivament des del final de la seva adolescència, que arrossega els seus amics a la ciutat natal, i una vegada més tractaran d'arribar a una taverna de meravella coneguda com The World's End. A mesura que tracten de conciliar el passat i el present, s'adonen que la veritable lluita no només serà pel seu futur, sinó pel de tota la humanitat. Per la qual cosa, en arribar a The World's End, la beguda serà la menor de les seves preocupacions.
Guillermo del Toro codirigirà Pinocho 3D, juntament amb Mark Gufferson, director d'animació de Fantastic Mr. Fox. Aquesta producció de Jim Henson Company serà una versió animada en 3D de Pinocho, personatge basat en l'edició del conte clàssic de Carlo Collodi, il·lustrat per Chris Gimli. La cinta tindrà la seva presentació en el Festival de Cinema de Cannes. Del Toro ha treballat recentment com a productor executiu en les pel·lícules de DreamWorks, El gato con botas, Kung Fu Panda 2, i pròximament farà el mateix a Rise of the Guardians. Pinocho suposarà, per tant, la seva primera pel·lícula d'animació com a director. La història serà ideada pel propi Del Toro, juntament amb els seus col·laboradors habituals, Matthew Robbins i Chris Gimli, basant-se en un dels contes més estimats de tot el món. La marioneta s'embarcarà en una emocional aventura on Pinocho demostrarà el seu indestructible amor pel seu pare.
Les sèries.
Si ets seguidor de la sèrie The Walking Dead, llavors t'alegrarà saber que AMC ha confirmat el retorn de la segona temporada de The Talking Dead, un programa deixat en viu on es comenten tots els detalls de la sintonitzada sèrie inspirada en el còmic dels morts vivents. Talking Dead serà renovada amb 16 episodis on es té previst l'intercanvi d'opinions i impressions que deixarà cada capítol de la tercera temporada de The Walking Dead. En línies generals, es tracta d'un bon espectacle que ha obtingut una favorable resposta per part del públic. El show, dirigit per Chris Hardwick, es caracteritza pels debats de profunditat i la participació de convidats famosos. Com se sap, en la primera sessió de The Talking Dead vam poder veure el repartiment d'actors de la sèrie, així com el propi Robert Kirkman, creador del còmic. L'estrena està programada per a finals del 2012.
A pocs dies de confirmar la producció de 6 noves sèries per la propera temporada, la cadena NBC continua donant passos engegantits per tenir la seva programació totalment definida. Començant per les noves sèries, fa algunes hores la cadena va confirmar la producció de la primera temporada de Chicago Fire, una nova sèrie d'acció que s'enfocarà en les complexes vides dels homes i dones que treballen al Departament de Bombers de Chicago. Produït per Dick Wolf, era un dels projectes més importants de la temporada de pilots, en presentar un repartiment estel·lar que inclou a Jess Spencer, Eamon Walker, Taylor Kinney, Monica Raymond, David Eggenberg, Charlie Barnett, Laura German, Terry Reeves i Mel Dandridge.
Seguim amb la NBC, que ha confirmat la renovació de Law & Order, que tornarà amb la seva 14a temporada d'aquí uns mesos, fet que segurament alegrarà els fanàtics que van acceptar els nous membres de l'equip. Val aclarir que la renovació tardana de la sèrie no té res a veure amb les seves xifres, ja que es manté com un dels drames més reeixits de la NBC. Pel que sembla, la demora es deu al fet de que recentment aquesta setmana va ser signat un nou acord amb Wolf. Amb aquestes dues notícies, Wolf podria arribar a tenir 3 projectes a l'aire durant la temporada 2012-2013, ja que a més de Chicago Fire i Law & Order, el productor i la cadena estan molt a prop d'estrenar un nou reality inspirat al món militar. Estan contents amb la renovació de Law & Order o arriba l'hora del final?
Amb la participació de Bing Rames i Alfred Molina, la cadena de televisió per cable TNT acaba de confirmar el llançament de Monday Mornings, el nou drama sobre un grup de metges que comptarà amb 10 episodis en la seva primera temporada. La notícia ha estat confirmada pel propi president de programació de TNT, Michael Wright, qui va donar el vistiplau per a la realització de Monday Mornings, un drama que estarà ambientat en els interiors d'un hospital a Oregon, on es presentaran els casos més inusuals i emocionants. Encara que de moment no es tenen més detalls sobre aquest tema, s'estima que en les properes setmanes la cadena de televisió per cable reveli les primeres imatges, que, dit sigui de pas, serà estrenada en l'estiu del 2013.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb una pel·lícula protagonitzada per un ídol d'adolescents, Zac Efron, que torna a la gran pantalla amb Cuando te encuentre. Un mariner dels Estats Units, de servei a l'Iraq, troba la fotografia d'una dona de la qual s'enamora. A més, considera aquest fet com una prova irrefutable de la seva bona sort. De tornada a casa, busca la noia i la troba. Es diu Elizabeth. Es va casar sent molt jove i ara és mare i està divorciada. Es tracta d'un drama basat en una novel·la de Nicholas Sparks.
Fue por la mañana, tras un bombardeo nocturno. Y entonces la vi. Una de esas cosas del destino. Mantente a salvo. Me prometí a mí mismo que si salía de ahí, encontraría a esa chica y le daría las gracias por salvarme la vida.
Soy Beth.
Logan.
¿Y qué te trae por Handel?
Es una larga historia.
Hay un chico que ha venido por lo del trabajo y no puedo librarme de él. ¿Cómo te lo quitarías de encima?
Le he dado el trabajo.
Pero si no sabes nada de él.
Ni tú.
¿Quién es ese?
Uno al que acaba de contratar Nana.
Hasta mañana.
¿Te gusta el jambalaya?
Ven, seguro que Logan ya tiene planes.
No recuerdo la última vez que tuve planes.
Bueno, la casa nunca ha estado tan limpia.
¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando?
Ya no tengo que darte explicaciones. Solo es una cerveza entre compañeros. No es una cita.
Llevo tiempo queriendo decirte algo. Lo siento, no sé cómo hacerlo.
¡Sacúdete!
Ese también es mi hijo.
¡Suéltame!
Haz lo que te dice.
No sabes de qué va esto.
Claro que lo sé. Te mereces algo mejor.
Maldita sea, déjame en paz.
Te mereces que te besen cada día, cada hora. Cada minuto.
¿De dónde la has sacado?
La tenía tu amigo Logan.
Debería habértelo dicho. Quería hacerlo, pero no sabía cómo.
presentarse aquí con algo tan personal, esto no me gusta.
Yo creo que el destino ha querido que encontrara esa foto. Todo pasa por algo.
¿Cómo se puede explicar algo que ni uno mismo puede entender?
¿A qué has venido?
A encontrarte.
Passem a una comèdia francesa, El arte de amar. En el moment en el qual ens enamorem, en aquest precís instant es produeix en nosaltres una música particular. Per a cadascú és diferent i pot arribar sense que ho esperem. Cinc històries centrades en la cerca de l'amor i del ser estimat.
Me pregunto si no debería tener una aventura. ¿Qué opina usted?
Bueno, pues si siente tal necesidad...
¿Qué? ¿Hace un año que no haces el amor?
No es culpa mía que no me enamore.
Pero podrías tener relaciones con alguien por tu propio bien.
Siento una atracción por ti cada vez más grande.
¿Qué clase de atracción?
Desde que estamos juntos no me he acostado con nadie. A lo mejor me acuesto con otro, solo una vez. Luego se va de viaje.
Tengo champán, ¿te apetece?
¿Crees que si se me sube a la cabeza podrás abusar de mí, no?
No, lo tenía aquí, sin más.
Preferiría que hubieras dicho que sí.
No, no, Boris.
Necesito saberlo.
No estaría a la altura de tus fantasías.
Te amo. Te amo, te amo.
No es que no quiera, es que soy incapaz de ser infiel. ¿Quieres ir tú en mi lugar?
¿Hay otro hombre en tu vida?
Hay varios.
¿Varios? ¿Qué? No es natural.
Pues que me hayas besado.
Pero si te he besado con naturalidad.
Siento como un semáforo.
¿Un semáforo?
Me miras esperando a que me ponga verde. Y no sabes qué presión.
Si no he hecho nada.
Por eso.
Arriba l'esperada tercera part de Men in Black, protagonitzada, com sempre, per Will Smith i Tommy Lee Jones. Quan el Men in Black rep la informació que l'agent K podria morir a les mans d'un alienígena, fet que canviaria la història per sempre, l'agent J és enviat als anys 60 per evitar-ho.
¿Quiénes somos? No somos nadie. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra.
Flaco, sabes que no puedes estar al norte de Canales Sid.
¿Quién es Flaco?
Tranqui, capullo. Al que buscan es a mí, no a ti.
¿A qué es de loco estos tíos serios? Hablando a una pared, la pared responde. ¡Qué movida! Oye, tú no te preocupes.
Informe de los hechos.
Acceso denegado.
Hay cosas que no necesitas saber.
No fue la mentira que me contaste al reclutarme.
Solo te prometí los secretos del universo.
Ya. ¿Y qué otros secretos hay?
¡K! ¡K!
Estoy buscando a K. ¿Lo has visto? Un hombre huraño, de cierta edad.
Él sonríe así.
K lleva muerto más de 40 años.
Toma, coge esto. Ahora solo te queda saltar.
¿Pretendes que yo salte?
Un salto en el tiempo.
¿Cómo sabe mi nombre?
I acabem amb Els nens salvatges, un drama català protagonitzat per Àlex Moner i Marina Comas. Àlex, Gavi i Yoki són tres adolescents que viuen en una gran ciutat. Són uns desconeguts per als seus pares, professors i per ells mateixos. Què passaria si poguéssim saber el que estan pensant i sabéssim el que voldríem fer? El seu aïllament emocional, portat a l'extrem, tindrà conseqüències inesperades que sacsejaran a la societat.
Things and times.
ballet?
No, ara fa flamenc, que li agrada més.
Està preciosa.
Encara que s'hauria d'esforçar una mica més.
Et parlo com em surt dels collons!
T'aviso!
No em parlis a mi!
A quina hora?
No sé, era tard.
En la vida, a ti no te van a dar esas oportunidades. Así que no se las des tú a los demás.
¿Es aquesta noia d'aquí?
Què passa, que li ha passat alguna cosa o què?
I què fem amb els dolents? Els fiquem en una saleta i els obrim el gas?
No volia que sortís malament.
Jo sé que un dia voy a llegar a mi casa. Y mi hijo no estará. Yo lo habré perdido. Pero entonces el problema no será mío. Será también vuestro.
¿Qué le pasa?
Curiositats del cinema.
Avui parlarem de L'Orfanato, pel·lícula espanyola de l'any 2007, dirigida per Juan Antonio Bayona i produïda per Rodari Rodar, presentada per Guillermo del Toro i protagonitzada per Beren Rueda. Es va rodar a Llanes, on la producció va trobar la localització més important, el Palau de Parterriu, la casona que fa d'antic orfanat a la pel·lícula, i Barcelona en uns immensos decorats de més de 1.000 metres quadrats que van ocupar completament una immensa nau industrial. Allà es van recrear totes les estades de l'orfanat, així com la gran majoria d'interiors que apareixen al llarg de la història. El director va dir en una entrevista que Beren Rueda tenia tanta por de la casa que no s'atrevia a anar sola al bany, sempre demanava que l'acompanyés algú. L'actriu també va primar al voltant de 8 quilos durant el rodatge, però a ella no li va importar sortir amb aspecte desmillorat, ja que ella estava per i per a la pel·lícula, ja que se li considera la seva millor interpretació fins ara. Un dels nens fantasmes, Guillermo, qui l'encarna Oscar Lara, és Simeo en la pel·lícula The Spanish Movie. És la pel·lícula espanyola més taquillera de l'any 2007 i la segona més taquillera de la història del cinema espanyol després de Los Otros. L'Orfanato va ser vista per més de 4 milions d'espectadors i va recaptar gairebé 12 milions d'euros en els seus primers 20 dies als cinemes espanyols. La companyia New Line Cinema ha comprat els drets de la pel·lícula per poder fer un remake a Hollywood, produït també per Guillermo del Toro. Aquesta pel·lícula va tenir diversos premis, en els quals es destaquen a la 22a edició dels Premis Goya. Va ser guanyadora en les categories de millor director novell, millor guió original, millor direcció artística, millor direcció de producció, millor maquillatge i perruqueria, millor so i millors efectes especials. El seu pressupost va ser de 4 milions i mig d'euros i va aconseguir recaptar més de 25 milions d'euros a Espanya i més de 70 milions d'euros a nivell mundial.
El debat.
Avui a Cinèfils parlarem d'una de les millors pel·lícules del cinema dirigida pel màxim representant del cinema de suspens del setè art, Alfred Hitchcock. Parlem de Psicosis, que s'ha convertit en un gran símbol en el cinema de suspens i de terror. Abans de dirigir Psicosis, Hitchcock va realitzar moltes pel·lícules amb el seu estil tan característic de suspens. Quines destacaries, Sergio?
Quan Psicosis arriba a les pantalles de cinema, el 1960, el seu director, Alfred Hitchcock, es trobava en el cim de la seva carrera cinematogràfica. La seva primera gran pel·lícula va ser Rebecca, el 1940, una cinta protagonitzada per Joan Fontaine i Laurence Olivier, que es va convertir en la pel·lícula de l'any als Estats Units, unint les portes de dues dècades marcades per una fructífera producció cinematogràfica, de la qual sobresurten obres mestres com Recuerda, Encadenados, Crimen Perfecto, La Ventana Indiscreta, Vértigo i Con la Muerte en los Talones. Totes aquestes històries tenen en comú el presentar trames que parteixen de fets o assumptes quotidians on els personatges es veuen obligats a fer front a situacions que trenquen de forma brusca la tranquil·la quotidianitat en la qual viuen immersos.
Anem a escoltar un fragment de la pel·lícula i continuem.
Es muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo. Pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora lo encerrarán. Debí hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y aquel hombre, como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que sus pájaros disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo, ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca.
Per a aquella gent que encara no l'hagi vist, ens pots explicar una mica el seu argument?
La història que ens explica en Psicosis és molt senzilla. Marion Crane és una secretària que manté una relació secreta amb Sam Loomis, un divorciat amb el qual setmanalment es cita en un hotel de Phoenix, aprofitant el descans per l'hora de menjar. El tancament d'un negoci a l'oficina on Crane treballa suposa l'oportunitat que estava esperant per fugir de la ciutat i començar una nova vida. No obstant això, l'arribada d'un motel de carretera, regentat pel solitari Norman Bates, provocarà un gir inesperat en la situació de Marion.
El que molts oients potser no saben és que Psicosis està basada en una novel·la. Ens pot explicar una mica més sobre aquest tema?
Sí, es basa en la novel·la de l'escriptor nord-americà Robert Bloch, que va escriure el 1959, de la qual, segons la llegenda, el cineasta britànic s'havia mostrat interessat únicament pel moment crucial de la dutxa. L'adaptació cinematogràfica va ser a càrrec de Joseph Stefano, qui va ser l'encarregat únicament de mantenir l'esperit de la novel·la original, desenvolupant una trama molt més inquietant que aprofundeix en la turmentada personalitat de Norman Bates, vist com un jove atlètic i atractiu, imatge que no té res a veure amb la portada a la novel·la.
Deixant de banda aquest to de suspens que fan de les pel·lícules de Hitchcock grans obres del cinema, no podem oblidar-nos de les magnífiques interpretacions de la pel·lícula. Parla'ns una mica de les interpretacions, Sergio.
En el pla dels actors es va contractar Janet Leigh per al paper principal, la secretària Marion Crane. L'actriu es posa en aquells dies del també actor Tony Curtis i mare d'una futura reina del crit com Jamie Lee Curtis, entrada dins dels paràmetres de dona rossa anhelada per Hitchcock. També va comptar amb els serveis de Vera Miles, a la qual havia descobert en un dels episodis del seu Alfred Hitchcock presenta. Despertat en el director britànic una fascinació solament comparable a la que havia sentit per Grace Kelly. La incursió de Miles en el repartiment de Psicosis va permetre superar la decepció que va suposar pel director no poder comptar amb ella a Vertigo. En el pla masculí, el paper de Norman Bates va recaure en un jove Anthony Perkins, que ofereix una de les millors interpretacions de la seva carrera, encara que el personatge es convertiria en una pesada llosa que marcaria el seu pesar als seus posteriors treballs com a intèrpret. John Gavin, que havia destacat a Spartaco, va ser l'encarregat de donar cos a Sam Loomis, l'amant de Marion Crane, tots ells recolzats per Martin Balsam com el detectiu Arbogast, John McIntyre, el xèrif local, i Simon O'Kleint com el psiquiatre encarregat d'avaluar el cas. Tornant a Hitchcock, va ser un cineasta a tenir en compte, encara que no sempre va comptar amb el favor de públic i crítica, sent aquests últims el que es van atrevir a penjar en més d'una ocasió les etiquetes de mag del suspens i director excessivament comercial indistintament.
Quins premis va aconseguir Psicosis?
Doncs l'únic premi destacable va ser el Globus d'Or de Janet Leigh com a millor actriu secundària i als Oscars va rebre 4 nominacions com a director, actriu secundària, fotografia i direcció artística en blanc i negre. Cal remarcar que Hitchcock va estar nominat 4 cops com a millor director i només va guanyar un Oscar honorífic.
La banda sonora.
Danny Elfman treu la seva vena més intimista per dibuixar un altre dels mons màgics imaginats per al director Tim Burton. Parlem de la banda sonora de Big Fish. Thank you. Estem davant de l'esma més semblant a partitures com, per exemple, l'indomable Will Hunting, on desplega el seu costat més dolç i s'oblida d'aquells sons tan estrambòtics que li han donat la seva fama. Fotografia en aquesta pel·lícula, sobretot, la relació entre pare i fill. Els únics sons que aparquen el to melòdic són els que dedica el músic al poble on transcorre la història. Per a reflectir les seves costums, Elfman aplica els violins amb sonoritats del sud. I és aquest instrument el que atorga la població per a cada cop que es fa un èmfasi en com són els seus habitants i que en algunes ocasions agafa un ritme al que no ens té acostumats. Encara que és en la part en què la fantasia es barreja amb la realitat, on Danny Elfman despunta, la música que transmet melancolia, nostàlgia, somnis i esperança, tota aquella combinació que li va demanar a Burton. La banda sonora de Big Fish va estar nominada a l'Oscar el seu any, però finalment, en el 2003, l'estatueta va anar a parar a Howard Shore per al seu treball a la tercera part del Senyor dels Anells.
I fins aquí Cinèfils en acció. Esperem que us hagi agradat. Tornem la propera setmana. Adeu!
Afraid of no ghosts.